Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es?
Molt bon dia a tots i totes, com senten, com sentiu de fons, és esta cançoneta de Nadal que tant ens agrada. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
Esto de... Esta noche es noche buena, esta noche es noche buena.
És que avui hem vingut encalanats a la ràdio, eh?
Mm-hmm. És que tenim ganes. Tenim com... És una nit tan especial que ens prohibiran que siguem més de sis en cada una de les nostres llars. Pues clar, com que tenim ganes de celebrar el Nadal i de saber el bé que us ho han passat estos anys que passats... perquè podíem juntar-nos en tota la família i enguany ho podrem, no?
I hi haurà gent que tirarà faltant inclús al cunyat, no? Al famós cunyat de, tots els sopars de Nadal. El tiri a faltar, en qui parli i en qui discutís. Pues enguany volem juntar-nos amb el cunyat. O sigui,
bueno, i vos ha de dir que enguany estava en una reunió reunida, tots en la distància adequada i demés, i hi ha dos persones que sempre tenen postures enfrontades davant de les coses a l'hora de prendre una decisió. Bueno, pues faltava, una de les dues faltava, i l'altre dia que no venia, que això no és, que ha de vindre. I finalment va vindre i va insistir i sa postura enfrontada als tres dos. O sigui que tot fa falta, eh?
En qui se discuti si no?
A tu fa falta. Víctor, notícies. Per cert, d'esta nit he vist que has tingut activitat perquè els teus tuits han estat ixint durant tota la nit, o almenys en aquestes últimes... quan jo m'he alçat feia dues hores que tu n'havies posat un.
I lo bonico que ha vingut avui vestit és que avui no mos fa falta decoració perquè ella és la decoració personificada.
Després publicarem la foto, sí, perquè sí, ell avui sí. És el protagonista,
sí, sí.
Del ui, programa Protagonistes.
Susana i Maria, res de res. Ui, ei.
Per tant, veurem la foto de Víctor.
Sí, bueno, primer va veure el derbi de Florida, Orlando, que li va guanyar a Miami, en 4.000 espectadors en el pavelló. Realment és una de les sorpreses d'ahir. Dir que, mira, això és graciós, regalaven el 50%. Si demanaves una pizza de certa marca, si guanyava Orlando. Dir que, per exemple, també va guanyar Ricky Rubio, 111 a 101 contra Detroit. Dir que esta nit no hi haurà partits perquè ni siquiera allí s'atrevixen a televisar un partit d'esta nit. Dir que demà sí que hi ha marató, hi ha 5 partits seguits, tots televisats. I dir que ja hi ha el primer partit suspès.
Val, però jo necessito que me digues que saps què és el que m'agrada i el que l'agrada als oients. Per què l'han suspès?
Pues se va suspendre l'Oklahoma-Houston perquè van haver 4 jugadors que van quedar en un mateix apartament per a tallar-se els cabells, diguem.
Que és que en el que sobrava volien confeccionar una peluca per un quin?
No sé, seu que van quedar en un apartament d'un dels joves de l'equip i, clar, ja són 4 que s'han saltat el protocol. Més un lesionat, més un que se'n va anar a per menjar, diguem-lo així.
No. A veure.
Se'n va anar a per menjar.
Esto no. que estuvo con señoritas de moral distraída, ¿no?
Sí.
¿Podem dir això?
A este ya caigo de una multa de 50.000 dólares.
Claro, es que no podrá jugar.
Porque damunt es que hi ha vídeos que ho demostren.
Que estaba en una señorita de moral distraída, ¿no?
Bueno, estaba en el club.
Estaba en el club. Y estaba tirant diners al aire.
Sí, tirant billets com si no hi haguera un demà.
Però dir era que era... Altre.
No, no,
el mateix.
Harden, sí. Harden, sí, el
mateix. El mateix que se manaren en xiques de moral distraïda, després se va dedicar a repartir bitllets.
Sí,
sí, i a minxar pollastre. Que bueno, per això se'n va anar a minxar. Escolta, és veritat, per això ha dit se'n va anar a minxar perquè la justificació és que se n'ha anat a minxar pollastre.
Sí, és que en estiu, quan va començar la NBA en Florida, va haver un jugador que va fer lo mateix... Però és que inclús se'n va anar a un altre estat.
Ah,
i ell, quan va plegar l'altra volta a Florida, va justificar que havia anat a comprar alitas de pollo.
Pacció de gràcies.
Per lo tant, Houston...
És que ell podrien fer frases.
Houston no reunia els jugadors necessaris i va ser el primer partit suspès. Dir que, òbviament... La lliga no té cap culpa de que quatre jugadors queden per a pentinar-se junts i que un altre se'n vagi a vivir la vida.
Per pentinar-se junts.
Eso. molt bons, les notícies teues d'avui. Boníssimes, vamos, a més no poder, no?
Bueno, me vaig anar a xitar a les 4 del matí, per si algú vol saber.
No, és que a més és que te seguís en les xarxes, te tenen controladíssim.
Sí.
Per cert, la teua indumentària avui és de Pare Noel per complet, eh?
Sí, sí.
Per lo tant, el veuran després en una foto, que és el que nosaltres diem que avui tenim el nostre Pare Noel particular. Tenim que passar a les notícies que va dir Mos Maria.
Sí, sí.
Maria, necessite que siguin tan divertides com
avui,
les de...
Avui, Rebequeta i Chaqueteta, que fa un poquet de fresquet. I farà fresqueta, perquè la Comunitat Valenciana acomiadarà 2020 amb ambient hivernal. A partir de demà, bé, des d'aquesta nit, la nit de Nadal, comencen a descendre les temperatures en descens que es generalitzarà fins el divendres i des del dia de Nadal fins a la nit de Cap d'Any. Les màximes oscilaran entre els 12 i els 14 graus, esperen també nevades. Però no patiu, no patiu, perquè ahir la Diputació de Castelló va presentar, diguem, els nous dispositius de neus per al Consorci Provincial de Bombers, que comptarà amb 200 efectius humans diaris, 18 màquines quitaneus, 8 vehicles de sal, 30 vehicles auxiliars i una moto de neu de rescat.
Bueno, estarem ben protegits.
La veritat és que sí.
Vos conté una historieta que vos puga interessar, donat que esta nit té que vindre el Pare Noel o Sant Nicolàs. Val? Sabeu que n'hi ha un antipare Noel?
Oh, el Grinch, no?
Pues no.
Ui.
Se diu el Krampus. Pues el Krampus és el dimoni antagònic a Sant Nicolàs, mentre que Sant Nicolàs obsequia en regals als xiquets que s'han portat bé, pues el Krampus se'ls emporta en un sac als que no s'han portat tan bé. Per lo tant, cuidao, portem-nos bé, perquè volem no veure a el anti i Papa Noel, no volem estar en el camp Krampus.
Mira, jo pa dite, pa contradite, te vaig a dir que això els passa als xiquets d'Àustria. Així, això no passa. Saps? Que no s'emporten a cap xiquet en el sac, sinó aniré jo darrere de l'home del sac del Krampus este.
Val, pues que en vez d'això el que podríem és convidar els xiquets d'Àustria, perquè el que no pot passar és el Krampus, els portem, els deixem passar així la nit de la nit de Nadal. És que este matí, veuràs, tenim la mania de dir Nochebuena i Maria este matí dia, no, és la nit de Nadal, és la nit de Nadal.
En valencià es diu nit de Nadal.
Val,
és pues, igual que Nochevieja, és Cap d'Any.
Cap d'Any, sí, però el de Cap d'Any ho gasten més que el de nit de Nadal. Sempre diem Nochebuena, no sé per què ens en castellanes sí. Ja tenís sentit. El que farem, te poreix, Víctor, que portem els xiquets d'Àustria i no deixem passar al Krampus, i com que així són tots molt bons xiquets i que ens portem molt bé, sobretot quan tenen que vindre, deixem-ho regalets.
Sí, ja passarem a la segona fase del Nadal, que és quan ve el carbó. Que els Reis Max també dicen carbó. A tu t'han dissat carbó, Víctor, alguna volta?
No.
No?
No, no.
Ui, un cabasset.
Pues jo, Víctor, quan estava dient Maria, ja vindrà després de Nadal el... I pensava que anava a dir el Covid.
No. Ui, això ho deixem a banda, val?
Vale, pues anem una estoneta de publicitat, Maria.
Vale, em pareix bé.
I que passi la primera convida que va portar-nos, per si no ens recordem. Treball.
Treball, això sí que seria un bon regal que mos portarà, no? Sobretot per la gent que ho necessita.
Per cert, d'ahir me vaig trobar un amic meu que me va dir... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. Pues mira, yo voy feliz. Es como esas vacaciones. Me han fe fijo y me han puja del show.
Es que, ¿veus? Eso sí que es un regal, un aguinaldo.
Eso me va a pasar a mí a ir y vais a pensar. Y además me vais a alegrar porque considero que se humereis. Per tant, este seria dels que els donaria caramelos i no se'ls emportaria en el sac, este conegut meu. Una estoneta de publicitat i passem a la primera convidada.
Amor, calor, hay a mi alrededor y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más y quiero más y más y más. Conoceré al fin qué es. Quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¡Oh, qué es!
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Soc Rubén Martínez Dalmau, el vicepresident del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i volia, en nom del Consell, felicitar a Ràdio Villarreal i a tots els seus oients estos Nadals, uns Nadals que seran molt particulars i que estem segurs que el nou any que vindrà ens portarà coses molt millors i molt més agradables. En aquest sentit, bon Nadal i feliç any.
Mare, Centros de Educació Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda, www.centremare.com.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comer segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión con los Special Days de Jeep. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama. Gama Jeep desde 15.900 euros. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en jeep.es.
Tecno Villarreal. Colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
I ara, com bé els havia avançat, feia una estoneta, tenim en nosaltres a la presidenta d'Adavi Macerdà. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia, Susana.
Que avui he vingut acompanyada.
Sí.
I avui he vingut acompanyada per Ximo Catalán. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ximo, vostè és professor de l'Escola d'Empresaris, no?
Sí, així és. Tant de graus com de directius.
El fet de que hagi vingut acompanyant a Imma és perquè Imma totes les setmanes el que fa o el que intenta és donar per mitjà d'estos micros ofertes d'empleo perquè la gent puga activar si se pot més ràpidament i tornar a renaixer el que ha sigut esta província després d'esta malograda pandèmia que estem patint. Però vostè va més enllà i vostè a més dona tallers on ensenya a buscar una forma de guanyar-se la vida, com també ensenya com se pot anar, què es pot dir davant de buscar un empleo, no?
Uh-huh. Així és. Hem fet set diferents tallers, així a Villarreal, que han estat promoguts per l'Ajuntament en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Castelló. I la veritat és que hem intentat això, donar les eines, les ferramentes perquè els emprenedors puguin orientar-se amb aquest nou entorn, tan canviant, tan volàtil, incert, complex i ambigu com és l'entorn que tenim ara mateix. I bàsicament donar-los eines tant per identificar oportunitats de negoci en sectors que estan emergents i per tant també desenvolupar la seva creativitat, que moltes vegades pensem que no podem crear coses noves i sí es poden. Llavors hem estat combinant aquestes orientacions de desenvolupar competències, talent, oportunitats i la passió que necessitem per emprendre per nous negocis. Bàsicament això és el que hem tractat i han estat en diversos aspectes. Innovació, la dona també ha tingut el seu rol, innovació, emprenedoria per dona, com financiem aquests projectes, perquè pots tindre una idea molt bona, pots tindre un pla de negoci molt bo, però també necessites saber que hi ha maneres de financiar-se i que no són només les tradicionals, sinó que també tenim maneres noves com és el crowdfunding o els préstecs participatius, on pots anar creant comunitat i pots anar compartint el risc del negoci amb els teus financiadors, no?
Ara en este moment, en el moment en què ens trobem, precisament estem acabant un any i estem a punt de nàixer en un nou any, en una nova perspectiva, és un bon moment per a l'emprendedorisme? És un bon moment? Ja és un moment per a dir m'arrisgue i treballe en el que jo considere que sóc, almenys estic preparat per a això?
És una bona pregunta. Jo sempre penso que sí, que és un bon moment sempre que la teua passió és la que vagi per davant en la teua decisió d'emprendre. Si la teua passió la fiques al principi de tot i realment sents que allò és la teua passió, que és el que realment et motiva i et fa quasi plorar perquè no pots deixar de fer allò, doncs sempre els dic, identifiqueu aquesta passió. Perquè després el tema és atemporal. El que passa en els mercats, tenim crisis de tot tipus. Hem tingut crisis cícliques, hem tingut crisis estructurals, ara tenim una sistèmica, però això ho tindrem sempre. Per tant, l'emprenedor el que té que tindre clar és quina és la seva passió, a partir d'aquí quin és el seu talent, en què és bo, i a partir d'aquí quina és l'oportunitat, crear moltes vegades oportunitats. Hem tingut exemples d'emprenedors que han vist la pandèmia com una oportunitat, i en comptes de quedar-se a casa al sofà mirant la televisió, el que han fet és dir, escolta, aquí tenim una oportunitat. Us posaria un exemple, Pizzeria del Poble, un projecte que va néixer a València i que, doncs, va començar en un petit poble i a poc a poc van veure l'oportunitat d'anar creixent amb les pizzas a domicili arreu d'aquest poble, i a partir d'aquí van a València ciutat i posteriorment a Madrid, i en deia l'emprenedor, perquè l'altre dia a classe els vaig portar perquè els nanos de 20-22 que estan a tercer d'ADE doncs poguessin veure molt més a prop la realitat, no? I ell deia que havia vist la pandèmia com una oportunitat que realment va créixer durant la pandèmia, justament perquè no es va quedar al sofà de casa veient la tele. Va, d'alguna manera, entendre que necessitava donar més servei al ciutadà, no? En aquest cas de pizzas a domicilis.
Clar, dones compte de l'exemple que m'acaba de posar. És una persona que sí veu i s'eixida, però i les milers de persones que s'han estat preparant per a aquestes eixides, que els havien preparat durant tota la seva carrera i de colp el mercat ha canviat.
Totalment, però això ens ha passat a tots. No vull parlar en primera persona, però potser ara toca. És a dir, amb 40 tants, 40 o 50 ja, i em vaig quedar en atur a Suïssa. Em vaig traslladant allà i va haver-hi una compra-venta d'empresa, típica reestructuració, i et quedes sense res. Tens dues opcions. Quedar-te dient tot ha canviat i ja no puc fer res més, o reinventar-te i realment mirar quines són les teues habilitats, no? Sempre has de tindre un plan B, i aquest plan B l'has d'anar traçant al llarg de la teua carrera professional. En el moment que toqui tirar-lo endavant, ja estàs preparat i preparada. Per tant, jo sempre dic, som una corba de producte. I aquesta corba de producte sempre té una part, i això és per tothom, empreses, persones, emprenedors, el que vulguis. Tenim una part que creixem molt, som joves, som atractius pel mercat, arribem a un punt en el que tenim la llei de rendiments decreixents. Per tant, hem d'entendre això i hem de planificar això abans. És a dir, perquè no t'arribi en el moment en què ja estàs a la part de dalt de la corba baixant, no? Per tant, has de tindre un pla, sempre un plan B, per cobrir, perquè el mercat serà canviant sempre, i el que ve a nivell de tecnològic és tremendo. És a dir, realment els canvis són molt forts. Hem parlat d'això en els seminaris que hem fet, en aquests tallers, per conscienciar dels canvis que venen. Els canvis no només tecnològics, sinó socials, no? I per tant hem de ser nomads, hem de ser, et diria que en tot moment el coneixement ha d'estar, formar part de la nostra manera d'entendre la vida de la societat, de no aturar-se mai, d'aprendre, no importa la edat que tinguis, no?
Sí, això anava a dir-li ara en este moment, vostès ja que no té la capacitat de prendre-ho en 20 anys com en 50, és a dir, la mateixa capacitat no existís. La persona que té 50 anys i veu esta tecnologia que està obrint-se davant d'ella, vostè no pensa que aquesta tecnologia li cau damunt? És a dir, és incapaç d'adaptar-se a aquesta tecnologia?
Sí, és, no diré que és fàcil, però està clar que si ho fas a poc i amb una actitud positiva, jo crec que almenys els mínims que tens que tindre per poder doncs, integrar-te dintre d'aquesta societat de la tecnologia, perquè anem clarament a la digitalització de tot, en poc veurem que s'ha digitalitzat tot el diner, si no tindrem diner físic, no trigarem tant, i segurament això s'accelerarà i s'està accelerant amb aquest canvi que estem ara visquent. Uh-huh. No m'agrada patir, sinó dir patir, sinó que estem visquent, com hem viscut les altres tres revolucions industrials al llarg des del segle XVIII a ara. I, per tant, jo crec que sí que és veritat que no és fàcil, que és veritat que és una situació diferent a les altres tres, perquè ha vingut abans, potser, el canvi tecnològic i després ve darrere el canvi econòmic que ve darrere d'això. Però no tenim, jo diria que gradualment cadascú amb les seves capacitats, òbviament no tothom té les mateixes, però és veritat que tenim que tindre una actitud positiva, perquè està clar que si no ho fem, quedem fora. I per tant, és millor que vagis fent paulatinament aquesta adaptació, que estiguis dintre les xarxes socials, que entenguis això, que entenguis que és un marketplace, que entenguis d'alguna manera això. I jo sé que és difícil, a mi m'ha tocat també fer-ho, però crec que no tenim massa opció d'estar d'esquenes d'aquest canvi, no?
Clar, el que jo també pense i que no hauríem d'assustar a la gent és en el sentit de això no, avui no és dijous i demà divendres ens trobarem en que ja han tingut que fer aquest canvi.
No, no.
És com allò de... hi ha gent que ho compra ja tot online, tot, ho compra tot, i hi ha gent que no ha comprat mai en la seva vida res de forma online.
Correcte.
Entonces, la gent que no compra mai res de forma online perquè encara li agrada anar a aquest puesto i veure les coses, li parle d'un simple usuari, una simple compra, I jo li garantis a vostè que n'hi ha gent que no cal que en tinga 50, en 40 i pocs no ha fet mai una compra online. Uh-huh. Encara que parisca estrany, no? Clar, ni tan ràpid ni tan lentos, no?
Jo crec que sí, que és, com sempre, la vida, la mesura. I per tant, les coses, l'important és l'actitud que tinguis. Si ho rebutges ja d'entrada, crec que no és bo. Mm-hmm. Tens que anar aprenent poc a poc. I és veritat, i la compra online, de facto, veiem en el curs que el percentatge de persones que diuen continuaré comprant online després de la pandèmia està per sobre del 50%. Per tant, a part de que ha crescut, el 50% dels que han comprat continuaran fent-ho després, no? Per tant, és una tendència que s'accelerarà i que cadascú pot portar el seu ritme, sí, però crec que són temes que no són tan complicats, que és bo que anem fent petites píldores d'adaptació d'això, tenint en compte que ningú ens obligarà a fer-ho i que, home, encara tenim molt recorregut, però és veritat que és bo que ens anem adaptant a aquests canvis al nostre ritme.
Pues imagines este simple un usuari, imagines algú que de colp de saber, sí, un segonet, és que me demanava la paraula Ima, dime.
Sí, sí. Sí.
Mateis, yo misma. Uh-huh. Yo hace 3 años y medio, mi relación con un ordenador era nula. Lo que es nula, yo no lo gastaba para nada, ni tampoco redes ni nada. Bueno, fue empezar al día y poco a poco y a mi ritmo y a mí que, bueno, pues no me ha gustado mucho nunca el tema de la informática. Oye, pues mira, al día de hoy acabo de editar mi primer vídeo villancico, ¿sabes? O sea, acabo de... Sí, sí.
Muy bien.
Con un programa que está todo en inglés, por cierto. Uh-huh. Y después, bueno, en la universidad ya tengo los 3 niveles que tengo que tener de TICs. Nada, y yo eso pues sí, me lo dicen hace 5 años y digo, no puede ser, ¿no? Imposible, pero bueno, poco
claro,
a poco.
Pero fíjate, Inma, si vamos más allá, ya vamos a, yo lo que le iba a preguntar al profesor era, fíjate, alguien que, bueno, que decide tener una empresa virtual. Uh-huh. Porque claro, ahora te planteas, llegas a un momento en que te planteas pues que quieres ser emprendedora y que quieres invertir. Uh-huh. Sí. Pero que tú desconoces este campo. Bueno, está bien estar en contacto con gente más joven que sí que lo conoce. Uh-huh. Y que a lo mejor es una buena forma de empezar a que la gente más mayor que, bueno, pues porque su vida la ha llevado a tener ya quizá unos ahorros para poder invertir.
Claro.
Y poder poner en contacto a gente más joven que sí que es capaz de llevar una empresa virtual. Porque, claro, es bastante difícil convencer a un inversor. de que de forma virtual ganara dinero, ¿no?
Hombre, resulta quizás más difícil pensar ahora que efectivamente un inversor va a ganar más dinero de forma virtual, pero la realidad es que está siendo así, se está ganando.
Claro, cuando hablamos de inversores hablamos de futuro.
Claro, claro.
Y lo que ahora la gente que realmente invierte en negocios ahora son negocios tangibles,
sí.
Son negocios, pero que todo apunta a que serán... a que no los vamos a ver o los vamos a tocar como hasta ahora hacíamos, ¿no?
Mira, he visto de todo. Y de entrada, solamente una cuña, me ha encantado el concepto de que pongamos a colaborar a personas más seniors con más juniors. Me parece que este es un approach muy interesante.
Claro,
sí.
Muy interesante porque estamos de acuerdo. Es decir, al final el marketing online tiene sus peculiaridades. Tampoco es para tanto.
Uh-huh.
Ya, también os lo digo, porque al final no deja de ser lo que llaman un funnel, es decir, desde que llega el visitante a tus redes sociales, a tu página web o a tu landing page, hasta que lo convertimos no solamente en un cliente, sino a un prescriptor de esa empresa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es interesante que sí que es un proceso, digamos, de marketing un poco diferente, está claro, y es muy bueno que los jóvenes combinen con seniors, para ellos con el conocimiento más de la tecnología. Y el senior, con su experiencia
empresarial, que la tiene,
se crea un buen equipo. Yo creo mucho en ese concepto.
Yo también. Yo creo que esto es lo que debemos lograr. Yo le digo esto, profesor, porque sería muy interesante empezar a hacer estas alianzas.
Totalmente. Yo creo que la colaboración es la clave de la economía del siglo XXI.
Uh-huh.
Eso, cuando me preguntan ¿cuál crees que es la clave realmente? Yo siempre digo la colaboración.
Uh-huh. La forma de hacer este nexo, o sea, sería empezar a que la gente que realmente viene de una estirpe de empresas y que siempre ha apostado, empiece a fusionarse con uh-huh. estas nuevas tecnologías que son de esta gente, que es tan rápida, porque además uh-huh. es que yo lo digo simplemente a la hora de escribir un WhatsApp. Yo tengo una hija de 12 años que... cuando yo estoy empezando a escribir el WhatsApp, ella lo ha enviado ya.
Yeah. Sí, sí.
De distintas, sí. Por distintas vías, sí. Que es tienen una rapidez y una inmediatez que no soñábamos, ¿eh? Uh-huh. Yo supongo que nosotros tres que estamos en una misma uh-huh. en una misma época del año de nuestra vida, ¿no? En un mismo tiempo, creo que estamos los tres bastante de acuerdo.
Totalmente.
En que esto nos está pasando y estamos viéndolo, ¿eh?
Yo en las clases a veces, claro, hay conceptos, se me escapan muchas cosas y entonces el profesor no me acabo de enterar bien, pero eso que... Bueno, yo sé que pregunto a mis compañeros jovenzuelos, o sea, jóvenes de 20 y poco años, que me lo explican de una manera que, como lo tienen interiorizado, son capaces de transmitírmelo y realmente es estupendo, aprendo un montón.
A mí lo que me gustaría es que el profesor hiciera mucho hincapié aquí en esta zona y que pudiéramos crear muchas empresas,
sí.
que intentáramos buscar esa unión.
Mira, en eso estamos, y desde hace ya varios años, y además Villarreal para mí es talismán,
uh-huh.
porque fue el primer sitio donde di clases después de venir de Suiza, una mano delante y otra detrás. Y ahora estamos promoviendo talleres cada año en Villarreal. Primero fue de comerciantes, me acuerdo perfectamente, y luego ya ha sido de emprendimiento, con uh-huh. distintos programas. A veces emprendimiento que viene desde Europa, programas del Fondo Social Europeo y que han sido promovidos también por la Cámara de Comercio, o en este caso por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Y estamos en ello, es decir, intentando abrirles opciones. Por ejemplo, Lanzadera es una de ellas, es decir, tenemos aceleradoras. La Comunidad Valenciana es el tercer punto de emprendimiento a nivel nacional, bastante por delante del cuarto, que es Bilbao, y con un futuro que yo veo que es bueno. Es decir, las administraciones lo están haciendo bien y la ciudadanía lo está haciendo bien. Y en ese sentido veo crecimiento en la Comunidad Valenciana en su conjunto, Castellón en particular y Villarreal también en particular. ¿Por qué digo esto? Porque esas opciones de que entiendan que una buena idea puede, no la tienen que hacer ellos solos, es decir, hay personas que están especializadas en mentoring o en coaching y que les pueden ayudar a plasmar eso en un plan de negocio, que no tienen por qué ser expertos en todo, sino que lo que tienen que tener es pasión, buena idea y ganas de trabajar, sobre todo capacidad de esfuerzo. Entonces, porque es así, emprender implica 365, 24, no, pero casi. Por lo tanto, es abrirles las opciones, que hay programas donde se pueden presentar, que tenemos programas de emprendimiento donde pueden aportar su idea, que tienen que hacer un pitch elevator, en 3 minutos transmitir muy bien esa idea. Eres el mensaje, transmite tu propuesta de valor y pide los recursos que necesitas. Esto lo hemos practicado en clase. Tenía un poco de vergüenza, pero al final lo hemos practicado y es bueno, porque luego delante del inversor, delante de o del acelerador.
Claro. Esto es muy importante porque además estamos en un momento en el que lo que era antes negocio ahora no lo es, uh-huh. en donde la gente que tiene dinero en el banco le cuesta dinero mantener.
Uh-huh. Sí. Y la gente que negativos ya.
La gente que me está oyendo lo sabe. Y hay mucha gente con muchas ganas, pero pocos recursos económicos. No tienen músculo económico. Y tenemos que motivar esto, encontrarnos personas con ideas. A mí, profesor, me encantaría que me pasara de algunos de sus alumnos, uh-huh. Lo que usted hace un momento había hablado, de en 3 minutos cómo venden la idea, porque nos iría muy bien escucharlo. Y sobre todo que lo escucharan, porque ¿sabe lo que ocurre? Que estos micrófonos al final no sabes hasta dónde llegan. Uh-huh. Igual que todas las semanas ofrecemos ofertas de empleo, a mí me gustaría que hubieran futuras empresas que nacieran.
Totalmente.
O sea, yo le lanzo ese mensaje. A mí me encantaría poder lanzar cómo se venden estos futuros empresarios.
¿Quieres que haga un ejemplo?
Sí.
A ver, lo primero es, lo más importante es saber que en comunicación, los 15 primeros, y vosotros sois comunicadores, los 15 primeros segundos son claves. Esto me lo transmitió Jesús Hermida hace ya unos cuantos años, y la verdad es que el maestro tiene muy claro. Es decir, los 15 primeros segundos son claves para enganchar uh-huh. un mensaje. Y el cierre, sabemos que es muy importante. Por lo tanto, en esos 15 primeros segundos, lanza el mensaje que sale de aquí dentro, de tu corazón, de tu alma, llámale como quieras, que tú quieres que atrape, que enganche a esa audiencia. Y yo les digo siempre, esa pasión, ponla encima de la mesa al principio, lanza un lema, lanza un leitmotiv. Nike lo hizo con Connecting People, por ejemplo, ¿no? Por tanto, las grandes empresas saben lanzar esos mensajes, pero no es exclusivo de las grandes empresas. Cualquier emprendedor que tenga muy claro cuál es su misión y visión, es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué ha creado esto? ¿Y hasta dónde quiere llegar? Si tienes claras esas dos cosas, lo demás ya es comunicación. Entonces, a partir de ahí, ten muy claro que esos 15 primeros segundos has de robarle el corazón a tu audiencia. Eso es lo primero, con la idea. Acto seguido, tienes que lanzar la propuesta de valor. Es decir, ¿qué problema vas a resolver? ¿Qué problema resuelves? Y sobre todo, ¿por qué tu manera de resolverlo es diferente de la de los demás? Por tanto, ese aspecto diferencial es muy importante. Siempre utilizamos el Canvas, que es un modelo de 7 elementos, y el más importante de esos 7 elementos es la propuesta de valor. ¿Qué me hace diferente y qué problema resuelvo a la sociedad en general, a los clientes que vas a tener, ¿no? Y a partir de ahí, no te olvides de pedir el dinero. Es decir, no te olvides de explicar por qué es rentable esa idea y a partir de ahí cuánto necesitas. Y eso en 3 minutos se puede hacer. Incluso en 12 segundos. Pusimos un vídeo donde tenían que explicar los emprendedores en 12 segundos exactamente, no todo, pero al menos a qué se dedicaban. Y es posible. Hubo gente, y ella
lo sé.
Inma lo vio,
sí.
Que es así. Es decir, hay tiempo. Lo importante es tener claro qué es lo que yo quiero comunicar. Uh-huh. ¿No?
Profesor, con este mensaje nos quedamos. Estoy encantada que haya venido. Espero que no sea la última
encantado.
Vez.
Vamos encantadísimos
para
de,
que nos
de estar
explique
aquí.
Este tipo de cosas. Espero sí. que no sea
no,
la
no,
última vez.
Por mi parte no lo va a ser, desde luego.
Chimo Catalán, profesor de la Escuela de Empresarios, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Inma, te quedas unos segunditos unos de publicidad segundos. Y empezamos con lo nuestro.
Muy bien, de acuerdo.
Radio Villarreal, 92.2
Freqüència modulada.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos.
Y con ellos, Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8 i mitja a 11.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Molt bones, soc Santi Cortells, professor de llengua, que ha estat col·laborant amb Ràdio Vila-real durant aquest any i vos desitge a tothom un bon Nadal.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Vila-real o en la tienda online www.canem.shop.
I ara sí, Mara, anem a parlar de lo que es parles tu totes les setmanes i és d'aquestes ofertes d'empleo, en este caso de Labora, no?
Sí, en este caso de Labora, i què mejor que desear a todos los que les hace falta encontrar un puesto de empleo, encontrarlo en estas fechas.
Seria un bon regal de Sant Nicolás, no? Del Pare Noel.
Ja ho creo. Mira, del dia 23, administrativo, administrativa para el Departamento de Mejora Continua, el código 557808/0 del gestor del Villarreal, de Labora Villarreal, y es para Bechi. Hay otro que es administrativo comercial con el código 557442/0, es para administrativo de área de compras, el código así, el código de ESDE para la Valluso y el gestor de la bora también es de Valluso. A ver, el limpiador de cristales, gestor Castellón de la calle Historiador Viciana, el código de la oferta 557443/0 y es para Castellón. Gerocultora del gestor de Castellón de la Historiador Viciana, el código de la oferta 557445/0 para Benicassin.
Y ahora también tenemos operario de prensas, el Espai Labora, gestor de la oferta en Onda y el código el 557340/0. Y está ubicado en Onda y se publicó, bueno, ayer, ¿no? Antes día 22, de fíjate. Después también carpintero o carpintera, uh-huh. Ebanista, el Espai de Labora, el gestor de la oferta es Villarreal, el código 557374/0, la ubicación en Burriana y publicado el día 22. También albañilería oficiales de segunda, el Espai de Labora es el gestor de la oferta, es está en Segorbe, y el código 557395/0 y la ubicación en el vivero de Castellón. Esta está publicada también el día 22. Operario operaria, sección de hornos con discapacidad, diversidad funcional, Espai Labora, gestor de la oferta a la Valluso, está ubicada el empleo en Valluso y el código de la oferta 557417/0. Operadores, operadores de máquina de prensa, cerámica, con diversidad funcional mínima de un 33%. La gestora está en la Valluso. También la ubicación del puesto de empleo es en la Valluso. El código de la oferta 557422/0. Y también pediatra, vía MIR, espacio labora gestor de la oferta en Mineros. El código de la oferta 557423/0. La ubicación es en Vinaroz. Y la oferta es del día 22. También un médico especialista en medicina familiar y comunitaria, vía MIR, como el anterior también, el espacio es de Labora, el gestor de la oferta Vinaroz, la ubicación de la oferta también está en Vinaroz, el código de la oferta 557425/0.
Y ahora tenemos médico especialista en medicina familiar y comunitaria, vía MIR. El espacio de Labora es el de gestor de Vinaroz. Código de la oferta 557425/0. La publicación del día 22 y es para Vinaroz, pero es para cubrir bajas en el consultorio auxiliar de Cintorres.
Es decir, el empleo es para Cintorres. Sí. También técnico superior en prevención de riesgos laborales, imprescindible aquí adjuntar el currículum vitae, Espai Labora, el gestor de la oferta Espai de Empresas, el código de la oferta 557137/0 y la ubicación sería en Castellón de la Plana.
Ahora, empleada de hogar o empleado, espacio de la labora de Vinaroz, el código de la oferta 557230/0, la publicación es del 18 del 12 y es para ir a la salsa de ella.
Administrativa de recursos humanos, el Espai de Labora gestor de la oferta es en Villarreal, es para Bechí y el código de la oferta 557110/0.
Y ahora tenemos para finalizar que hay oposiciones de administrativo del Ayuntamiento de la Vilavella. La convocatoria de diciembre de 2020 y el anuncio lo pueden ver en el boletín, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, del 17 de diciembre del 2020, en el número 328. Hay más oposiciones, pero bueno, yo he cogido las que más cerca nos pillan más.
Inma, esta nit ben acompanyada?
Sí, por supuesto.
¿Qué has demanat?
Treball, salud. Pero lo primero es la salud y después el treball. Pero bueno.
Has penjat del calcetí.
Sí, sí. Bueno, uf, calcetins ahí enormes.
Ah, pero si se pensa que no es para tú, tan enorme que has penjat del calcetí.
Para que entre todo. que me entre tota la salut ahí.
Bueno, pues esperem que passes bona nit.
Igualment, eh?
Que nosaltres no descansem, ja saps, cada setmaneta, sí, si tu vols vindre, seguim donant ofertes d'empleo.
Sí, clar que sí, i tan agraïda que estem en l'associació de vosaltres perquè es doneu una finestra, no, cap a la...
I tant, pues per això està.
Sí.
Esta és la ràdio de tots.
Molt bé.
Imma, fins la setmana que ve.
Vale, molt bé, fins la setmana que ve i bon Nadal. Adeu.
Vale.
Estás a la 92.2 FM.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Hola, Yaya. ¿Ya has recollit el lot nadalenc de la Caixa Rural?
Sí, cariño, tranquil·la, ja el tinc en casa. Te guardo el xocolata per tu, bonica.
Oh, gràcies. A veure si ens podem menjar juntes en Nadal.
Ja veurem, cariño, segons com estiguen les coses.
Tens raó, iaia. Ara hem de cuidar-nos més que mai. Te vull molt.
I jo tu, cariño.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal, vos desitgem el millor Nadal possible i un esperançador 2021.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hola, sóc Pilar Aleixandre. Ens trobem cada setmana en el nostre programa de gestió emocional a Ràdio Villarreal. I avui m'apropo a vosaltres per a desitjar-vos un any 2021 ple d'eixos moments especials de present, eixos moments de presència i consciència plena. Espero que siga així. Molt bon any 2021.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Madre mía, que quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mura, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Bueno, i com que ahir se va convocar a la Junta Local de Seguretat en la que se va tratar el tema principal, la vigilància i el control per part de les forces i cossos de seguretat del compliment de les mesures Covid per aquestes festes navidenyes, anem a parlar amb el comissari principal jefe de la Policia Local de Villarreal, José Ramón Nieto. Buenos días, José Ramón.
Buenos días.
Van a tener una especial vigilancia para que esta noche se cumplan las medidas COVID, ¿no?
Sí, así es. Ayer por la mañana se celebró una Junta Local de Seguridad, presidida por su delegado del Gobierno y el alcalde, junto con Policía Nacional, Guardia Civil, y sobre todo era para tratar el tema de estas medidas de estos días de Navidad. Entonces, decir que tenemos que recordar que hay decretado un cierre perimetral vía valenciana hasta el 15 de enero. Uh-huh. Es decir, no se puede salir de nuestra comunidad, salvo caso justificado, evidente justificado. Y luego una de las cosas que también hay que recordar es que se cambió el tema del horario. Es decir, desde el pasado lunes el horario para ya estar en casa es a las 23 horas. Sí que hay una excepción, que es el día 24 y el día 31 de diciembre, que será hasta una hora más, hasta las 12 de la noche, pero hay que recordar que sobre todo es únicamente para permitir el regreso al domicilio. Y luego una de las cosas que realmente nos preguntan, ¿no?, que además lo hemos hecho hincapié a través del Facebook de Policía Local, que se limita a un máximo de 6 personas en las reuniones sociofamiliares, es decir, excepto entre convivientes. ¿Qué quiere decir? También se recomienda que estas reuniones no se superen los dos grupos de convivencia. Un ejemplo sería una familia que tiene 4 hijos, padre y madre, serían 6 personas, y los abuelos 8 personas. Esas personas pues ya están en casa. Pero ahora vienen las típicas preguntas que se nos plantean, ¿no? Que nos dicen, no, yo me puedo juntar con mis padres y mis hermanos, si superan las 6 personas no pueden. Es decir, en el caso de Nochebuena, el día de Navidad, tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a desplazar a casa de nuestros padres, o vamos a ir a pasar Nochebuena, el día de Navidad con nuestros hermanos, tenemos que contar a niños y mayores y no pueden superar las 6 personas. Eso sí que queremos hacer hincapié. Y sabemos que... Dígame.
Sí, mire, ahí sí que hay confusión, porque cuando hablábamos de cuando Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, salió, entendíamos que él aconsejaba que no se superaran las 6 personas, y usted está diciendo que no es un consejo, sino es por ley, no se pueden superar las 6 personas.
Sí, así es. Es decir, el último decreto, que fue el decreto 20, 2020, que es el último decreto que se ha aprobado, se toman estas medidas, y esta medida lo pone claramente motivado, hay que tener en cuenta que la Generalitat, en este caso a través de la Consejería de Sanidad, se recomendó endurecer un poco las medidas de confinamiento. Entonces se ha hecho muy claro, y se está a través de las redes sociales, a través de las administraciones, indicar que no se deben superar estas 6 personas. Es decir, sabemos que hizo, además el presidente lo dijo, ¿no?, en su rueda de prensa, que más vale tener la silla vacía este año, ¿no?, que no tener que no te echar de menos luego a un familiar querido. Pero se lo pone claramente en este decreto, y lo que queremos dejar, por eso también se hizo hincapié en el tema de los masés en Villarreal. Villarreal es una zona muy amplia de masés, y por el tema del COVID muchas personas, muchos vecinos se han ido a vivir a los masés. Bueno, por supuesto no hay un problema, pero también recordar de que hay que evitar esas fiestas. Es decir, ahora la gente tiene vacaciones, ya sabemos que desde ayer ya no hay colegio, ya no hay instituto, tanto jóvenes como no tan jóvenes, y esas reuniones que se pueden hacer más es también tenemos que recordar que no debe superar ese número de personas. Es importante porque es una norma que tenemos que aplicar, sobre todo por respeto hacia los demás, para evitar contagios. Sabemos que los contagios, estamos viendo otros países, ¿no?, que siguen aumentando, las comunidades van variando constantemente el tema de los contagios, y estas medidas, la verdad, que son estrictas, pero entendemos que desde el punto de vista, además lo pone muy claro en la norma, ¿no?, que no se supera el número máximo de 6 personas. Entonces no deja opción de interpretación.
Para la policía local, en este caso, o las autoridades que tenga que estar pendiente de que se cumpla esta medida, lo tienen un poco difícil, porque fíjense, es la privacidad de una casa, es decir, ¿cómo llegan a controlar que esta medida se cumpla?
Sí, imaginemos un caso, ¿no? Nos llama un vecino de un almacén diciendo que posiblemente en el almacén del lado o el almacén de enfrente han montado una fiesta en la que se encuentran 20 personas, por ejemplo, más de 6 personas. Uh-huh. En ese caso nosotros iríamos, llamaríamos y pediríamos que se identificara responsable al dueño de o al titular de esa vivienda. Imaginemos que al final no quiere abrir y no se quiere identificar. Ya haremos lo posible, por supuesto, a través del padrón, a través de los vecinos, sabemos quién es y se le tramitará un acta de denuncia por el hecho de normas COVID. Es decir, el derecho a la intimidad es fundamental. Nosotros no podemos acceder a una vivienda sin el consentimiento, simplemente mientras no ocurra un hecho delictivo, y eso, por supuesto, es un derecho fundamental y se respeta. Pero también tienen que saber que esa persona, el dueño de esa vivienda, por supuesto, se le mantiene una sanción. Además, si además, aparte de las posibles declaraciones de los vecinos, manifestaciones que nos dijeran, se tendría en cuenta diciendo de que posiblemente haya más personas que no han querido identificarse, pero sí que se procedería a la sanción al titular de esa vivienda.
Y en cuanto a esta noche, la hora del regreso, imagine qué margen hay de superar las 12 de la noche.
Sí, es que la norma es muy clara, ¿no? Cuando se me preguntan, dicen, no, yo salgo a las 12 de la noche y tardo 10 minutos. No, pone que es para volver de casa y a las 12 hay que estar en casa. Es decir, los locales están cerrando antes. Los locales están cerrando antes calculando que sus clientes puedan volver a casa. Entonces tenemos que recordar que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, si estamos pasando, a qué lugar nos hemos ido a pasar la noche buena, pero a las 0 horas hay que estar en el domicilio. Hay excepciones, ¿no? Como pueden ser, es decir, un local que esté abierto, si el horario es a las 12 hasta que recogen estas personas, son trabajadores que lo acreditarían, pero los familiares que hoy nos desplazamos o que nos podemos ir a desplazar a un domicilio, sabemos que a las 0 horas tenemos que estar en casa, no se deja un margen de decir, no, es que puedo llegar un cuarto de hora antes, o es que me he ido a Castellón y se deja ese margen, no, eso sí que queremos recordarlo, porque nos va a pasar, ¿no? Los controles diferentes, policías locales, policía nacional o de Guardia Civil, fuera del horario, se va a seguir identificando a las personas.
Uh-huh. Y otra pregunta que ha llegado a esta casa es, hay matrimonios que tienen un bebé, hablamos de bebé de meses, ¿cuenta como un familiar más?
Yo les digo claramente lo que dice el decreto. La norma pone que se cuenta como una persona más, es decir, no hace excepciones de bebés ni hace excepciones de ningún tipo de edad. Entonces nosotros, desde aplicando la norma, cualquier persona, mayor o niño o menor, contaría como uno más. Entonces es importante hacer hincapié en eso. Luego también verán que se habló también del desfile de la cabalgata. La norma autoriza a que haya cabalgatas móviles, es decir, cabalgata me refiero, en este caso serán tres reyes que irán por la ciudad acompañados por policía sin parar, y luego junto con patrullas nuestras y presencia civil se evitará de que haya aglomeración en alguna avenida, que sigue, se va a hacer de tal forma de que no pare, pase por todas las calles de la ciudad, pero evitar que la gente pueda estar en la calle aglomerada junta. Entonces esas son medidas que sabemos que son una fiesta rara, que los niños son niños y tienen que disfrutar la Navidad, pero es un poco especial y por eso se han adoptado estas medidas, no solamente en Villarreal, sino en toda la Comunidad Valenciana y la gran mayoría de ciudades de toda España.
Sí, yo cuando le pregunto, entiendo que por el cargo que usted tiene, generalizamos, es decir, estamos hablando de lo que sería la Comunidad Valenciana. ¿Usted sabe si han bajado el caso del no cumplimiento de las normas en estos últimos días?
No, yo tengo que... Ayer se habló en la Junta Local y yo tengo que hablar de Villarreal, ¿vale? De Villarreal, entonces tanto Policía Nacional como Policía coincidimos que se está respetando muchísimo, es decir, las denuncias han bajado, las denuncias por incumplimiento en este caso. Uh-huh. Lo que más se ha hecho ha sido el incumplimiento del horario, antes era las 12, ahora las 11, y el tema de mascarillas, ¿no? Entonces sí que tenemos que decir que por la noche lo que es el confinamiento se está respetando, se ve muy poco tráfico, son servicios esenciales, servicios de recogida de basura, servicios de empresas, la gente que se desplaza a trabajar trabajar, que va al hospital, y la verdad que ha descendido mucho el número de denuncias. Yo creo que la gente es consciente, es decir, se están haciendo menos denuncias en el tema del confinamiento, ¿de acuerdo? Luego está el tema de la mascarilla, y luego siempre está la pillería. La mascarilla hay que llevarla siempre, menos cuando estás fumando, que guarde la distancia con otras personas, y sí que es verdad que hay casos que la gente abusa un poco por parte de la pillería, pero es importante que los padres, es la imagen de los hijos. Si tú te pones la mascarilla siempre que sales, en cualquier momento, cuando estás en la terraza, hacer hincapié que mientras no estés consumiendo, sí que tenemos la obligación de tener la mascarilla, es decir, no estar de charreta tranquilamente y el no ponerme ya la mascarilla durante todo el rato. Entonces hay que incidir un poco en eso, porque al final los más jóvenes hacen también lo que ven los mayores, entonces los mayores tenemos que dar ejemplo a los más pequeños.
Entonces, para concluir, si le parece, recordar que sí es obligatorio que no hayan más de 6 personas en una misma casa esta noche celebrando Nochebuena, y que a las 12 de la noche ya hayan estén todos y cada uno los que tengan que regresar en sus casas, ¿no?
Sí, así es. Hacemos hacer hincapié y pensar que va a ser la única, estas Navidades van a ser las únicas que esperemos que sean así tan restrictivas, y ya el próximo año 2021 ya volvamos a la normalidad.
José Ramón Nieto, una noche un poco complicada, imagino, ¿no?, para la policía.
Pues sí, de todas formas, la Nochebuena, obviamente, sí, la verdad que hay que decir que sigue siendo una Nochebuena tranquila. La gente está en familia, los más jóvenes sí que estaban acostumbrados luego después de cenar, salir a tomar algo, pero sabiendo cómo está el tema de locales, realmente va a haber tráfico entre las 11:30 y las 12, y la verdad que, bueno, hay que recordar que hay servicios que, mientras la gente está disfrutando, hay servicios esenciales, que es policía, que es el servicio de limpieza, de recogida de basura, está el servicio del Hospital La Plana, bueno, todo el área de La Plana. Entonces hay que recordar que bomberos, que para que podamos disfrutar de Nochebuena, estos días de Navidad, siempre por la noche hay unos servicios esenciales. Si pasaba un incendio, si pasaba un accidente, si necesitaras la ayuda de alguien que ha tenido un ataque, para acompañar incluso la ambulancia donde haga falta, entonces recordar a todos los vecinos de la esquina de que hay que disfrutar de Navidad. Hay que tener en cuenta esas restricciones y también pensar que hay otras personas que están trabajando para mantener esta normalidad, y sobre todo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque hay que pensar que cuanto menos contagio, menos saturación del hospital, y esperar que llegue la vacuna como todos y que empecemos a conseguir.
Comisario Principal, Jefe de la Policía Local de Villarreal, José Ramón Nieto, muchas gracias y que tenga la mejor noche que le podamos desear.
Muchísimas gracias a ustedes.
Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Deja de conducir titiritando de frío. Este invierno tenemos motivos para hacerte entrar en calor. Solo te dejarán helados nuestros descuentos. En diciembre congelamos los precios en toda la gama Fiat con 7.000 euros de descuento garantizado y 5 años de garantía. Solo hasta final de mes. Válido para unidades limitadas en stock. Entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és,
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Soc Imma Cerdà, la presidenta de l'Associació d'Aturats i Aturades de Vila-real. I als seguidors de Ràdio Vila-real de la 92.2 vull dir-vos que aquest any ha sigut molt diferent al reste. També ho serà el Nadal, però mai la distància ens ha unit tant. Unes dates molt especials a pesar de les circumstàncies que portaran un any ple d'esperança i noves il·lusions. Bon Nadal i prosper any nou.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Hola, iaia, ja has recollit el lot nadalenc de la Caixa Rural?
Sí, carinyo, tranquil·la, ja el tinc en casa. Te guardo el xocolata per tu, bonica.
Oh, gràcies. A veure si ens podem menjar juntes en Nadal.
Ja veurem, carinyo, segons com estiguen les coses.
Tens raó, iaia, ara hem de cuidar-nos més que mai. Te vull molt.
I jo tu, carinyo.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, vos desitgem el millor Nadal possible i un esperançador 2021.
I ara sí, ara anem a parlar un bon estoneta, un bon rato, anem a estar junts parlant de lo que són les tradicions nadalenques. Per això estan nosaltres, Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Santi, per què esta nit se diu la nit del gall?
La nit de la missa del gall. I a mi sempre em feia gràcia perquè jo de menut en els meus pares anava a missa i jo dic, n'hi haurà un gall cantant ahir enmig de la missa. I és curiós perquè van passar els anys i no sabia ben bé l'explicació de què es diguera la missa del gall. Bé, les veus més autoritzades en litúrgia, el que diuen, és que, clar, això és una commemoració del naixement de Jesús. Jesús va néixer el dia 25. I el papa Sixto III va ser qui, al segle XV, va instaurar el costum de fer esta missa. A l'entrada del dia de Nadal, i en els textos en llatí, quan ell va instaurar esta missa, deia que s'havia de fer Ad Galli Cantus, el cant del gall.
Clar.
I eixe Ad Galli Cantus, que és en eixe text del papa Sixto III, com he dit, evidentment es referia al moment en el que, d'acord amb les antigues tradicions romanes, començava la mitjanit, és a dir, començava el dia 25. Ara bé, esta és la més raonable de les explicacions. N'hi ha més. Una altra és que quan Jesús va néixer, com que era un estable i hi havia animals, doncs que també n'hi havia un gall per ahir passejant. Per tant, en algun Belén he vist ficar el gall al costat de Jesús, del xiquet Jesús, no? Especialment al naixement. I este gall hauria sigut el que va anunciar el naixement als reis, als pastors, a tots els que estaven per ahir en el Belén. Una altra teoria és que com que per esta nit es menjava un gall rostrit, doncs que això li ha donat nom a la missa del gall. Una altra teoria és que n'hi ha una basílica que està a la mateixa Jerusalem que es diu San Petrum in Gallicantum, i en realitat això ve de quan Pere li va negar tres vegades a Jesús i el gall va cantar, claro. No? I que com se va començar a celebrar el naixement en aquesta església, encara que no tinguin relació els dos passatges, doncs li va donar nom una a l'altra. Un altre tema és l'hora. L'hora sempre, segons la litúrgia, ha de ser a les 12, però per raons de salut o altres es dona permís per a fer-ho a les 10. De fet, el mateix Vaticà, que és el centre del catolicisme, ho fa normalment a les 10, encara que litúrgicament ha de ser a les 12, que és quan Jesús va néixer.
Sí, en este cas, enguany, tots sabem que s'avançarà en quasi totes les poblacions. No, en totes, i perquè a les 12 de la nit hem d'estar en casa. Enguany és el primer any que sí que se farà abans de les 12 de la nit, el que és la missa del gallo. He donat compte que jo t'he dit la nit del gall perquè en casa era... este matí quan hem entrat a treballar me di a mi Maria que és la nit de Nadal, i jo sempre tenia la mania de dir Nochebuena i la nit del gall. Sí. O sea, que mira com al final cada uva era tan tradicions distintes, eh?
Sí, sí. I així a Vila-real el tema de la nit del gall o de la missa del gall, doncs la veritat que sempre ha tingut molta importància. Ja t'he dit, jo recordo molt, doncs era una de les coses que feia missa dia, no?
Peculiaritats populars de la nit de Nadal, així al País Valencià?
Sí, així concretament hi ha una cosa que suposa que haureu sentit, que és el Misteri d'Elx, però el Misteri d'Elx es fa a l'agost, no? Que és el Misteri d'Elx. El Misteri d'Elx és un auto sacramental que se celebra en honor a l'Assumpció de la Mare de Déu. Això es va ser prohibit, crec que al segle XVI, per el Concili de Trento, i no es podien fer representacions teatrals, però encara així el País Valencià va sobreviure esta, i a Mallorca el que s'anomena el cant de la Sibila. La Sibila vol dir profetessa. I tenim textos antics també de càntics sacramentals que es feien a la missa del gall, sobretot a la ciutat de València i alguns pobles més, i en els quals doncs, cantava com encara canta avui en dia a les illes. Normalment crec que ho feia Maria del Mar Bonet. I és una tradició preciosa, i a més és patrimoni de la humanitat, patrimoni cultural immaterial. Però he de dir que no només hi ha representacions que s'hagin conservat, es conserven vives a Mallorca, sobretot d'alguna Catalunya, i al País Valencià es conserven els textos, no? Per tant, seria també bonic que recuperàrem aquesta tradició del cant de la Sibila, que és antiquíssima. Ja dic que més o menys es deguera prohibir al segle XVI. Vam tindre nosaltres la butlla que va fer sobreviure el Misteri d'Elx, i podria, haguera estat bonic, haguera sobreviscut al País Valencià el cant de la Sibila, que com dic és patrimoni de la humanitat.
Que curiós, fixa't que tot això, sempre ens imaginem, no?, ens traslladem al Misteri d'Elx, diguem, a l'agost, no?, i que curiós que es poguera celebrar també ara, diguem, al Nadal, no?
Sí, sí, sí. El que es conserva és el fet de que es puga fer eixe teatre, no?, perquè és un teatre, el Misteri d'Elx, i es feia un altre també, o era costum fer-lo per Nadal.
I has dit que les representacions es van prohibir, diguem,
sí.
I aquesta tradició dels Belén vivents que enguany per desgràcia no s'han pogut realitzar, però que són molt arraigades també així al nostre país.
Sí, i també la tradició de fer representacions, que algú es disfraça de la Mare de Déu, algú es disfraça... Tot això és antiquíssim, que, com dic, és, doncs probablement pot tindre 1000 anys perfectament o més. Era una manera, com que la gent no sabia llegir ni escriure, d'ensenyar el que això havia representat. En el cas de l'Assumpció, que sí que ha sobreviscut, per això ho relacionant, no és que tinguin cap relació directa, doncs també ha sobreviscut en alguns llocs doncs el cant de la Sibila, que seria l'auto propi que encara es manté en alguns llocs nostre de Nadal, i que nosaltres tenim textos de valencians, del País Valencià. Per això.
El fet que les illes encara ho conserven ens dona, o ens fa ser més conscients de com quan estan aïllats valga la redundància, sí, conserven les seues tradicions, eh?
Sí, sempre, sempre s'ha dit això, el fet que, sí, que estiguin aïllats, doncs, ha fet que es mantinga,
que resguarden molt,
el vocabulari,
eh?
I també molts costums que probablement haurien compartit si no fora per el fet que ells estan aïllats i que probablement per això els han mantingut més temps. Uh-huh. Però nosaltres també hem sigut molt conservadors en això, eh? El misteri d'ells és valencià i és també patrimoni de la humanitat. I a banda és una autèntica preciositat de peça, eh?
Joia.
Una joia, sí.
Passem al punt 2, a les tradicions nadalenques de Romania.
Sí, tradicions nadalenques de Romania, perquè hem parlat abundantment de les tradicions de Vila-real, però Vila-real convivim amb altres pobles que han viscut els altres anys, els últims anys, un dels quals importants és els romanesos, no? Ells també tenen la seva tradició litúrgica. Uh-huh. He de dir que aquesta litúrgia que nosaltres fem és la romana, que és la que està estesa en els països normalment de parla llatina i catòlica, no? I de tradició catòlica. Però fins i tot nosaltres teníem una litúrgia pròpia que es va perdre per aquesta unificació. Aleshores, els romanesos, en la seva tradició ortodoxa, tenen una celebració que paga la pena, és una preciositat, que potser s'assemblava amb la que fem nosaltres així molt antigament. El que fan, dels menjars bàsics per als romanesos és el porc. Ells fan la matança al voltant del dia de Nadal. I aleshores, els plats romanesos de Nadal, així com nosaltres així a Vila-real fem la paella amb pilotes, uh-huh, la paella és sagrada, sí, i a vegades també un pollastre farcit o un tito farcit, ells és el porc, no? Hi ha una cosa que ells posen en la taula sempre, que és el cotxonà, que és un pastís esponjós, que té ingredients també una miqueta variant segons la zona de Romania on sigues, com poden ser llavors, cacau, anous, fruites seques i qualsevol cosa que va variant, com va variant també l'arròs així, no? en cada comarca. També és tradició cantar. Igual que nosaltres vam dir que cantàvem nadales, doncs allí també és molt tradició anar a cantar nadales per les cases, normalment van els xiquets, i diu que van en un bastó coronat, en una representació de l'estrella de Nadal. Uh-huh. Vull dir, jo crec que el romanès és bastant assimilable al nostre.
Al que farien les nostres tradicions, uh-huh, eh?
És bastant, bastant proper. Sí que hi ha una cosa que a mi m'ha recordat el Nadal alemany, després parlarem, que és la tradició de Santa Claus, que en Romania es diu Moș Nicolae. I Santa Claus se celebra el dia 6 de desembre i ahir el que es fan són obsequis xicotets. Seria una miqueta com la nostra Santa Caterina. No és el mateix que l'home de Nadal, que és el que ve el dia 25. En realitat són dues figures diferents. He de dir també que este Santa Claus, que sol associar-se en Sant Nicolau, té una certa tradició al poble, perquè a les Dominiques podeu trobar a mà esquerra un Sant Nicolau, que és Sant Nicolau de Mira, uh-huh, i ahir veureu que té una representació amb tres xiquets que estan dins d'un poalet. I és un sant molt, molt antic, és de la segona meitat del segle XIII, i doncs forma part del, vull dir, els romanesos, evidentment l'església ortodoxa es va dividir de l'església llatina, la nostra, la catòlica romana, al segle XI. Per tant, totes les tradicions al voltant, clar, de Sant Nicolau s'han mantingut perquè són compartides, són prèvies al cisma, no?, que va haver entre les dues esglésies. Així que així a Vila-real també tenim imatges, en este cas en les Dominiques, deu haver alguna més, esta és la que jo recorde, uh-huh, a mà esquerra la trobareu, i és curiosa.
Uh-huh. Jo he de dir que en els col·legis de Borriana, per exemple, Sant Nicolau es celebra moltíssim, uh-huh, per a tots els menuts, i a més tenen hasta cançoneta de Sant Nicolás, Santo Bendito, que és una cançoneta que és molt típica de Borriana, però que no es sent a altres llocs,
no.
I és una festivitat a Borriana, el dia de Sant Nicolau.
I hi ha costums supercurioses, com el que s'anomena el pa de Sant Nicolau, que es veu que se llançava a la mar si n'hi havia temporal, i això feia que se calmara una miqueta la mar, no? El pa de Sant Nicolau. I, evidentment, la dels regals als xiquets, que això està en tota Europa. Però sí, a banda, a Borriana jo recordo que hi ha una relíquia, un tros del cos de Sant Nicolau.
També.
Pot ser que per això siga tan important allà, perquè és que jo me'n recordo de quan era menuda que mos ficaven llaços al cap i teníem berenar fort al col·legi i la cançoneta cantala sempre el dia de Sant Nicolau.
Sí. Sin embargo, si a Vila-real, salvo la referència que has fet tu, a mi m'havia passat totalment desapercebut, eh?
Sí, perquè nosaltres ja tenim una festa forta, prèvia, que és, són les festes d'Advent, que diem, de preparació al Nadal, aquestes quatre setmanes, és Santa Caterina.
Claro.
Aleshores, jo crec que així tenim la Santa ja, diguem-ne, que tapa totes les altres possibles festivitats de canvi de Nadal. Bueno, Santa Caterina, en aquest cas. O sigui que...
Tenim les dels romanesos, les de la festa en Romania, i ara se n'anem a el que fan els veïns de tradició musulmana per Nadal.
De tradició musulmana, a Vila-real, la majoria venen del Marroc, alguns d'Algèria, i aleshores, a veure, que, primer, la primera pregunta és si n'hi ha Nadal. Sí que n'hi ha Nadal, sí que celebren el naixement de Jesús, perquè és un dels... profetes, crec que tenen cinc profetes importants en la tradició musulmana, un dels quals és Jesús. Aleshores, este dia, el dia de Nadal, sí que en alguns països més que altres, perquè hi ha algunes interpretacions dins de l'Islam que no s'ha de celebrar gens, i altres que ho celebren una miqueta. I aleshores n'hi ha doncs, menjars típics i coses així. Però, així assimilable, jo pel que he estat buscant, tindríem una festivitat que s'anomena el Maulid, i el Maulid al Nabawi, i se celebra el dia 12 del mes de Ràbia, d'acord amb el calendari lunar, que per tant cada any serà diferent. Enguany ho he mirat i era del dia 28 al 29, sabeu, de la nit del 28 al 29, i com dic, això seria el que d'alguna manera seria assimilable. I ese dia doncs es mengen dolços a base de farina, etc, etc. Clar, ells, en este dia el que celebren és el naixement de Mahoma, perquè és el seu gran profeta.
Però és el mateix dia? No, celebrem nosaltres, no.
No és el mateix dia i no és el mateix dia tots els anys, perquè va d'acord amb el calendari lunar. Per tant, no és difícil d'assimilar, no? O de traduir d'alguna manera, però que és això, el dia del naixement de Mahoma. Hi ha una altra festivitat que s'anomena el Amal, que també és una espècie de dia dels Reis Mags, perquè tampoc és el mateix en la nostra cultura, no? El naixement i els Reis Mags. I en esta festivitat del Amal, el que se celebra és l'arribada de Mahoma a Medina i també la mort del nen del profeta, perquè per a una de les rames de l'Islam, els xiites, és un dia de dol, però per als altres, els sunnites, és un dia molt alegre, per tant, assimilable al Nadal, perquè ells pensen que en la successió de l'Islam no hi ha parentès, no és de pares a fills com els reis així a Europa, sinó per saviesa acumulada, és a dir, els savis són els que d'alguna manera són els descendents de l'autoritat religiosa, la gent amb saviesa, no la gent que és fill de qui siga, no? És a dir...
Jo em faig una pregunta i tu com a professora millor tens més contestació per això. Estos xiquets que són bueno, d'origen musulman, perquè, clar, els que venen són romanès, els que venen de Romania, com que se poden mimetitzar més en les nostres celebracions, com viuen els Nadals? Perquè les col·legis se celebren els Nadals.
Sí, jo he vist col·legis de tot, directament se celebra el Nadal i ja està, i en els altres que se celebren les festes. Per això hi ha gent que diu bones festes, hi ha gent que diu bon Nadal, no? I sí que recorde algun alumne de tradició musulmana que em desitja bones festes, jo ja directament entenc de què es tracta. Però les activitats que es fan a molts centres no són o no tenen per què ser estrictament religioses o no són religioses per a res, sinó que són... Hi ha moltíssimes tradicions que formen part del solatge de Nadal, una de les quals és la gastronomia. Vull dir, ahir no cal tindre cap convenciment religiós. En el cas del porc, evidentment, si eres musulmà, normalment, o l'alcohol, que sí que es consumís en aquestes festes, no el consumiran, però la resta de coses doncs, les poden compartir, i he vist compartir-les alumnat. Recorde en una escola que vam celebrar una espècie de festa prèvia al Nadal i tots havien de dur alguna cosa típica seua, perquè teníem molta barreja, i l'alumnat de tradició musulmana doncs, va portar, recorde, una de les pastes en forma de mitja lluna, boníssimes, i ells van participar de la festa tranquil·lament.
Això me pareix que és el que al final se busca, no? Nosaltres en aquest programa, per exemple, el que buscàvem també era un poc que troben punts d'encontre a l'hora de tindre celebracions, i com bé tu has dit, hi ha gent que simplement desitja bones festes.
Efectivament.
Si te pareix, anem a, pues a les altres tradicions, és a dir, a tradicions que se fan a tot arreu del món.
Sí. I he de dir que mos ho hem passat, bé, ho hem trastejat un poquet, no, Susana? Susana ha fet ja un spoiler, t'he de dir, al principi del programa, però jo li he sabut contestar. Ja després t'ho diré.
Sí, quan arriba el moment, perquè era algo que jo he vist que m'havia semblat supercuriós, i quan és començat el programa ho he dit, i Maria, que era la que havia estat pendent de lo que s'havien enviat en lo que són les tradicions nadalenques a tot arreu del món, quan estava dient-lo estava fent més senyes, com dient que no. En fi, anem a aquestes tradicions?
Sí. Doncs mira, una de les primeres curioses que vos he portat és la de les Filipines. I aleshores, què fan a les Filipines? Fan un festival de fanalers gegants i se celebra tots els anys el dissabte abans de la nit de Nadal, és a dir, abans d'avui, sobretot a la ciutat de San Fernando, que és la capital de Nadal de Filipines. Sabeu que és una colònia antiga espanyola, no?, les Filipines, de les importants. I ahir va gent de tot el món, és com les nostres falles, vull dir, ahir això és superconegut arreu del món, i participen 11 pobles, barangais en la llengua local, i ahir n'hi ha una rivalitat entre aquests 11 pobles per veure qui construís el millor fanalet. Al principi, aquests fanalets farien mig metre, una cosa així, i estaven fets d'un paper típic japonès que s'anomena Japón, i una vela, una espelma que els il·luminava. Però avui, en aquesta competició, doncs hi ha una gran quantitat de materials i de metres. També és a veure qui el fa més gran, no? Aleshores, ja això ja s'ha anat de mare i és ara, no?, el Festival dels Fanalets Gegants. Ja no és...
Bueno, jo llisga sí que fins i tot 6 metres.
Fins i tot 6 metres.
Sí, a més és molt turístic, perquè quan he llegit això m'ha vingut en seguida, no?, la imatge de lo impossible, no?, que estan participant d'aquest festival de fanalets que tiren els fanals a l'aire, no?
Efectivament. Sí, sí.
Ese detall que diu Maria m'ha vingut al cap. Ho ha visualitzat quan ella m'ha dit que és quan ve el problema este de la onada,
sí, del tsunami.
Per a nosaltres el fanalet és molt és una cosa molt familiar.
Sí, sí, sí.
Però nosaltres traiem fanalets.
Sí, sí. I bueno, també a vegades buiden carabasses o melons, perquè com així tot això creix tan fàcilment, doncs suposa que, mira, a més és ecològic, perquè això es degrada a soles, però sempre hem tingut tradicions de fanalets.
Que bonico.
I que es pregunten als de Castelló les gallates, si no n'hi ha tradició.
Vaja,
No associada amb...
Mos anem molt lluny i tenim fanalets elèctrics així al costat.
Ah, sí, el que passa és que, veuràs, ens ha costat arribar a pensar que això eren fanalets, perquè és que ja s'han... Com que ja no els veiem l'aspecte d'un fanalet.
Sí, sí.
Però és real, eh?
Sí, en fanalet.
Espera't,
sí, sí,
que ara ve la meua tradició, que la que més m'ha agradat.
La cabra de Göble, a Suècia. I és una cabra de 13 metres d'alt que es construís al centre de la plaça del castell de Göble per l'advent. Esta tradició va generar una altra, o sigui, primer anava la de fer la cabra i després la de cremar-la. És una miqueta com les falles, també, fixeu-vos. I en els seus 50 anys d'història, que crec que feien enguany, han aconseguit cremar la cabra doncs quasi en vora 30 ocasions, la més recent al 2013. Aleshores, ells des d'allí fan una retransmissió que es pot veure per YouTube, per veure la cabra de Goebbels i a veure com acaba, si l'acaben cremant o què li fan.
Però doncs el que té gràcia és que acaben cremant la cabra, no? O no?
Clar, però es veu que hi ha algú que ha d'intentar-ho i altre evitar-ho. I per això la gràcia és a veure quan crema la cabra.
Que pràcticament va en empat, eh?
Sí, sí, va en empat. Un any sí, un any no.
Jolín. Sí, sí. Pues bueno, el tercer és el que ha fet un poc de spoiler, però podem parlar, eh? Del Krampus.
El Krampus. El Krampus, jo recorde dels meus temps vivint per allà, que jo dic que... A més és que allí n'hi ha moltes imatges que es posen durant el temps de Nadal, i és un la missió del Krampus és fer por, encara que siga per Nadal. És un dimoni que va pels carrers de la ciutat espantant els xiquets i castiga els que s'han portat malament. És un poc com el nostre Carbó, però personalitzat.
Exacte, t'he de dir, el Carbó es queda ahí, però aquest es pot ficar dins del sac també, eh?
Exacte.
Això no fa gràcia tant.
Hi ha una dualitat, per tant, per cert, també és molta tradició a Baviera, no només a Àustria, perquè sabeu que Àustria i Baviera, suposa que pel catolicisme, doncs, van molt associats culturalment. I aleshores està Santa Claus, que és el bo, i la dualitat en el Krampus, que és el roïn, que s'emporta els xiquets que s'han portat malament en un sac.
En veritat, no deixa de ser la nostra tradició de que sempre t'han dit que vindrà l'home del sac.
Efectivament, és un home del sac.
És la mateixa figura.
Però nadalenc. És com el nostre Carbó, que també estava llegint d'on ve el Carbó, no sé si vos ho heu preguntat mai, d'on ve que els reis porten Carbó a la gent que s'ha portat malament.
Pues sí, he pensat d'on ve aquesta tradició. El que passa és que realment l'explicació exacta, si tu en tens alguna...
A veure, sembla ser que el Carbó era el que es regalava a les famílies molt pobres i que realment en origen no era una cosa
ruïn. No era un càstig.
Efectivament, no era un càstig, sinó al contrari, perquè als xiquets els servia per escalfar-se, els xiquets de famílies molt pobres, quan feia fred. Però després, com això s'assimilava a la pobresa i a tot això, doncs és quan, d'alguna manera...
Sí, no era un obsequi ben rebut, sinó algo que, com que, com que pa calfamos ja teníem,
sí, algo de necessitat,
per a premiar-nos.
No?
Sí, 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 sí.
I efectivament. I això, després també hi ha una altra tradició, esta més bonica, que diuen que el Carbó és el que va quedar després de cremar l'encens i la mirra a Nostre Senyor. I aquestes cendres representen el Carbó i, bé, com és el que sobra, doncs és el regal roïn, no?, el que ha sobrat. És una altra de les explicacions.
Sopar de Nadal amb KFC.
Kentucky Fried Chicken, que per cert havia sentit que igual el ficaven al poble, és este...
Però el temps també propet, ahir a Castelló també està.
A Castelló també està.
És que clar, jo quan he sentit, quan he vist aquesta tradició he pensat,
sí,
però si
sí.
Això és una...
De, cadena de menjar ràpid.
Sí, sí, de menjar ràpid.
Com si, si menjares McDonald's al dia de Nadal.
Sí.
Totalment.
Sembla ser que és una tradició que ha sorgit recentment, és una moda perquè al Japó el Nadal no existís, ells no tenen aquesta tradició, sinó que són budistes, sintoistes, i el cristianisme el tenen un poc com a cosa dels occidentals. Aleshores ja causa una miqueta de rebuig, però és una tradició dels últims anys d'anar a menjar pollastre fregit al Kentucky Fried Chicken.
La veritat és que és una bona campanya de màrqueting, t'he de dir, això.
Però, a més, m'he quedat, de veritat, jo, quan ho he llegit, no sabia que aneu, però a mi tot el rato me sonava el pensament a la cadena de menjar ràpid. I, efectivament, és així, no?
Sí, correcte.
Sí, sí, i suposo que hauran fet màrqueting, però que s'anuncia prou, ahir al Japó, i la gent ho segueix. Sí, sí. Més coses, no?
És que estava acabant de llegir-lo perquè em llamava moltíssim, moltíssim l'atenció. També diu, parla d'un menú especial del 2018 que s'anunciarà aviat en la pàgina web del Japó i fins i tot això, eh? O sigui, una campanya de màrqueting.
Sí, sí, brutal. Sí, sí. Imagina't, perquè s'ha instaurat com a tradició de nadalenca.
Sí, sí. De les poquetes coses, pot ser que podem relacionar al Japó, donat que és una cultura, no té res a veure, jo imagino que és això, el màrqueting, el mercat, el merchandatge.
Els jovens Yule en Islàndia?
Sí, esta és curiosa. Jo, per cert, tinc una amiga islandesa que s'anomena Solrún Haraldsdóttir. M'encanten els idiomes nòrdics, ja ho sabeu, i el islandià, que té pocs parlants, encara més. I, bueno, estos són uns malotes, diguem, no? Els joves de Yule. I qui són estos joves? Doncs visiten els xiquets, els joves de Yule, durant les 13 nits d'abans del dia de Nadal, o de la nit de Nadal, que és esta nit. I aleshores els xiquets el que fan és que deixen les millors sabates al costat de la finestra. I els joves de Yule porten els regals als xiquets que s'han portat bé, però els que s'han portat malament el que fan és que es porten creguilles podrides.
I damunt les sabates bones, eh?
Les sabates bones, efectivament.
I... Sí, van vestits en els vestits tradicionals. A mi això m'encanta, eh?
A mi també, és una cosa que hauríem de fer així, de més vestits tradicionals, més coses autòctones.
Sí.
I és un dia per tant de
reivindicació. Els vestits tradicionals islandesos, te ve al cap com van vestits, de quina forma van ells, els islandesos, quins molt colorits, molt poc?
Jo a la meva amiga Solrún, que és molt folclorista, a més és que ja ho fica tot sempre en islandès, i fins fa poc no existia el traductor automàtic d'això, que no m'enterava de res del que ficava. I sí, és que no sé com explicar-ho. Color roig, verd, el que podia ser un traje folclòric. Ella com és xica porta una espècie de caputxa. Això, el traje folclòric. Ara, el dels joves de Yule no el sé. El que sí que sé és que tenen uns noms molt curiosos. Un dels joves és el Stehastaur, que és l'espantaovelles. Un altre és el Gilgagaur, que és el que vigila les raboses. El Stufur, el rabassut. El Borusleikir, que és el xupla culleres. No sé si seran les dels postres del Nadal. El Potaskefil. El Potaskefil és rascaolles, que suposo que també serà per a deixar-te sense sopar de Nadal o coses així. En fi, n'hi ha un altre que és el Gatabefur, que és el que va escorquillar les portes, escorquillador de portes.
Sí.
I el Kertasnikir, que és el que furta les espelmes, les veles. Així que estos...
I el Askarleikir, que és el xupaplatos, el xupaplats.
Sí.
Escolta, això faria una bona festa de Nadal, eh?
El devorayugures, també existiria el devorayugures.
Sí.
És dir, entonces, que és que a cada un li donen, el fan un personatge de lo que és esta nit, la nit de Nadal, no?
Sí, però...
I a cada un s'anomena, cada un de... Suposa que seran pues en cada barri, no? Que ells tindran i se... assumiran i se protagonisme, no? Ni si paper di sobre que representen, no?
Sí, i el més paregut que he trobat és els patges nostres, que també van per les cases. Que vale. Per cert, que m'han recordat d'una altra tradició del carbó, que és el patge carboner. Que hi ha una de les tradicions d'on ve el carbó, que és que n'hi ha un patge, que és el carboner, que és el que, quan fem el missatge reial així en a Vila-real, en el segon dia de Nadal, doncs el que administra i centralitza totes les cartes és el patge carboner. I se patge que és el que decidís si te dona el regal o t'has portat malament i aleshores tendria el carbó.
Ah, claro, això és el que te distribuiria o regal o carbó. Sí. Tornant a estos que me pareixen islandesos, vamos, de lo més divertits, hi ha un que és el vigilant des de les finestres, o sigui, el finestrero.
El finestrero, sí.
La de darrere del visillo, també, eh?
Sí.
I luego el que al final apuntes i es ves a Islàndia aquesta Nadal i coneixes a tots, pues,
cuidado,
ens quedem les ganes, eh?
En funció de qui, eh?
Però de veres que deuen de ser, vamos, a més, com que no està molt poblat...
No, ahí ja saps que és Reykjavik, sobretot, i la meva amiga ve d'un poble del nord, perquè ahí sabeu que n'hi ha cases així com granges, i sabeu que només parlen 200.000 persones l'islandès, és una llengua
preciosa, deu
petitíssima,
de ser.
Petitíssima, molt xicoteta. I ella me va explicar, jo no sabia que té dialectes, jo dic, a veure, 200.000 persones és com 4 vegades o 3 Vila-real i n'hi ha dialectes de l'idioma, em va semblar fascinant, i ella sí.
Pues a mi me pareix preciós.
Sí.
Perquè jo quan una població tenen un costum d'anomenar algo d'una forma determinada,
sí.
Jo, i estic en aquesta població, la faig meua.
Sí, sí.
I ràpidament parla aixina, me pareix genial.
Sí, sí, sí.
El dia de Sant Nicolau a Alemanya, ahir s'es prou, no?
Sí, bueno, clar, evidentment Sant Nicolau, que té tres amics, que és Santa Claus, el Nech Ruprecht i un ruc, un burro. No s'ha de confondre Sant Nicolau, com he dit abans, en el Weihnachtsmann, que és el Pare Noel. Sant Nicolau és el del 6 de desembre i és una espècie de Santa Caterina a l'Alemanya.
Pues està molta gent confundida, eh?
Sí, 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 sí.
Sant Nicolás és Sant Nicolás i el Pare Noel és el Pare Noel.
Són dos personatges diferents. En la tradició alemanya, almenys, és així.
Vale.
Són dos coses diferents. I no tot anava a ser riures i bon rotllo, com el Krampus a Àustria, en la resta d'Alemanya, excepte Baviera, n'hi ha el Nech Ruprecht, que és el llauraor. Ruprecht és el que vol dir Nech, no? I és un dimoni vestit de negre que va tot ple de campanetes, una gran barba negra, perquè el Pare Noel i Sant Nicolau tenen la barba blanca, però Ruprecht, el llauraor Ruprecht, té la barba negra i té una vara en la mà per a castigar els xiquets que s'han portat malament.
Este és com el Krampus austriac, no?
Però al final vos doneu compte com tot el món necessita el bueno i el malo.
Efectivament.
El dios i el demonio, en este cas posen inclús a el Pare Noel en la seva antítesi, és el completament distint,
sí,
és
sí.
Brutal el que necessitem en les vides,
El maquiavelisme este, la part bona, la part, sí, sí.
És en totes les parts us ocorris el mateix,
Sí, 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 sí.
A Noruega?
A Noruega, ahí has de anar en contra en les graneres. Si és una persona així curosa, la granera, perquè te la poden furtar.
Però com us poden furtar la granera, vole?
A veure, una de les tradicions d'allí de Noruega és amagar les graneres de la gent per Nadal. Se veu que esta tradició té el seu origen en fa molts segles, quan es pensava que les bruixes i els mals esperits apareixien la nit de Nadal per a buscar graneres en les quals volar. Ja heu vist moltes vegades contes de bruixes volant en graneres. I aleshores, pues, avui, per aquesta raó, molts encara amaguen les graneres en la part més segura de la casa per a evitar que algú ens les furte.
Pues ben amagades, per si de cas.
De la bruixa per les furta.
Claro, pot ser que siga ixa bruixa que veiem en les fires representades en el tren de la bruixa.
Escolta, has dit la paraula bruixa mirant-me molt a mi, no? Què vol dir aquesta mirada, Susana?
En aquella granera, bueno, també en aquesta granera vola, també la bruixa, és dir, i és una granera que la que veiem, la que pensem quan és la bruixa, és esta granera que està feta en productes totalment naturals i ecològics,
Sí, poca broma, perquè fa temps que estic investigant una condemna per bruixeria a una dona de Vila-real, en època medieval. Quan aconseguís que informació, pues ho portaré així. Vull dir, així tenim també tradició o de bruixeria o de condemna als dones, perquè normalment és a les dones.
Wow, pues seria molt interessant que poguérem parlar d'això. També hi ha gent que posa una granera de la porta, com tu has dit, o que la posa del revés.
Ai, això me van dir l'altre dia. Si vols que algú es vagi de ta casa, fica la granera del revés.
Ui,
sí, sí,
que por.
És que m'ho van dir aquest cap de setmana o això,
Normalment la costum que tenim sempre és posar-la nosaltres. Però si la granera fora d'estes que és de les de antes, que era, jo no sé quin material tenien, se tenia que posar al revés perquè se mantinguera dreta, no?
Clar, perquè si no, sí, igual se te tombava.
Claro, claro. Al millor per això se n'anava tanta gent de casa. I no era perquè tenia por de, perquè tenia ja, estava hasta el nas i de viure un espare, suposo, però bueno. L'encesa de la menorah nacional de Hanukkah?
Bé, la més important és la de Nova York, perquè l'haureu vist alguna vegada per la televisió, però la menorah és un canelobre que té 9 braços. Al voltant del Hanukkah, que és per als jueus el Nadal, que també va en calendari lunar, com els musulmans havia dit abans, ja ha passat, vull dir, ja ha segut, crec que va acabar fa uns dies, i dura 9 dies, igual que el Nadal, més o menys, dura igual de temps, però va canviant perquè és en el calendari lunar. Què se celebra en el Hanukkah? En el Hanukkah se celebra l'alliberament de Jerusalem, que havia estat ocupat per l'imperi grec, i aleshores el temple de Jerusalem, els pagans que havien ocupat el temple li l'havien dedicat a Zeus, és a dir, l'havien paganitzat. Per a reconsagrar-lo, els jueus el que fan és encendre un canelobre, i ese canelobre, perquè havien trobat dins del temple un perolet xicotet d'oli, no tenien més, i va haver un miracle, que és que el foc es va mantenir durant 9 dies, que són els 9 dies del Hanukkah. Per això té aquests 9 braços, que després en les interpretacions cabalístiques, ja sabeu que és la tradició jueva, és la cabala, doncs cada braç vol dir una virtut: la bondat, la pau, el perdó, són virtuts així. I Tenou, el que està en el centre, perquè són 4 a cada costat, el que està en el centre és l'amor, que diríem que és el principal, i això és molt bonic, no?, que estem en Nadal i això, el principal dels valors. I també representa el Yeshua HaMashiach, és a dir, el Messies que ells estan esperant, que és amor i que algun dia vindrà. És a dir, podem fins i tot a la menorà, el canelobre, fer-li una interpretació cristiana, no?, perquè...
Clar.
I després una de les coses que fan ells el dia de Nadal és fer un pa, que vos he portat així a la ràdio,
que després el veuran fotografiat,
que és el pa jueu de la Hanukkah. I
este és el pa que mengen en este, en uh-huh. este període?
És a dir, sí, en el que per a deixar el Nadal doncs s'ha de fer preceptivament este pa, moltes altres coses com una pirindola que també utilitzaven, sembla ser, per a dissimular que estaven celebrant la Hanukkah, perquè normalment els jueus han viscut perseguits i havien de dissimular que practicaven la seva religió, no? El pa este de Hanukkah és un pa trenat, és a dir, que has de fer unes trenetes per a fer-lo, i està molt bo.
Però té algun simbolisme?
Sí.
Les trenetes, els ingredients que s'utilitzen.
Sí, un dels ingredients que es fa servir és l'ou, que significa el naixement, precisament, i després, evidentment, la farina, el pa i el vi, és en la tradició mediterrània, i especialment la jueva, és el fonament de tot. Així que vos havia portat també així una cançó, la cançó de Hanukkah, com la de Nadal.
Si la sentim.
Hanukkah, Hanukkah, Yontef Hashener, a lustiger, a freilicher, nicht doch noch a Zehner, alle Nacht in Dreidel spielen mir, so die Käse, Latkes essen mir, Geschwinder sind Kinder, die Chaneke Lichter davon. Lass mir alle singen, lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Lass mir alle singen und lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the menorah.
I una cosa, és important això, perquè el primer batlle, els especialistes diuen que no haurien de dir alcalde, però és això, alcalde de Vila-real, Salomó Vidal, era jueu. Per tant, probablement va celebrar esta tradició així,
pues,
a Vila-real.
En honor a d'ell. Se n'anem a Toronto?
A Toronto. Allí la llum, vull dir, ahí sí que no estalvien en llum. 300.000 llums de LED per Nadal. No sé en guany en la Covid-19 que hauran fet, però jo crec que era de les ciutats del món que fem cavalcades de llum i tot. I a més tenen la plaça Nathan Phillips, que no sé si té alguna cosa a veure amb les bombetes, però que moltíssimes llums, una cosa exagerada.
Irlanda?
Irlanda és un Nadal passat per cervesa. Algun dia vos contaré... Jo he treballat a la Guinness, eh? Vull dir...
Jo t'he de dir que jo crec que a Irlanda tot ho celebren en cervesa, eh? Sí. Perquè això no pot...
Però si aneu a Dublín, ahir sabeu que... Vull dir que la Guinness, especialment la cervesa negra sobretot, però en especial la Guinness, té molta importància. I aleshores ells a Santa Claus no li deixen calcetins, no li deixen aigua com fem així, sinó que li deixen un púding fet en cervesa Guinness o en whisky irlandès.
T'he de dir que pensava que li anaven a deixar una xarra buida i que se la omplira, no?, quan arribarà.
I també estaria bé. Així també deixen puros, no? Vull dir que
sí, sí.
Tot té una certa relació.
En la República Checa t'has estranyat perquè ens dius que has vist una cosa tan estranya com fan a la República Checa.
Doncs no, perquè a mi això me recorda les bodes. És a dir, així les dones fadrines se fiquen d'esquena a la porta de casa i tiren no un ram de flors sinó una sabata per damunt de l'esquena, com fem així, però no un ram de flors sinó una sabata, i si cau de punta mirant cap a la porta vol dir que trobarà parella. Però si cau en el taló, en direcció a sa casa, doncs fadrina un any més.
Uau, jo pense que això avui ho practicaran, eh?
Sí, no, que si alguna està fadrina i vol casar-se, que ja en sé sabates.
Ui, ho practicaran de bé, segur.
A veure què passa, a veure si el 2021 li porta parella.
A Venezuela és un Nadal sobre rodes, no?
Sí, perquè és un dia que la gent es dedica, es veu, a patinar per tota la ciutat de Caracas, i fins i tot tallen el trànsit per als carrers més cèntrics. Així els joves poden patinar amb més facilitat.
També en Austràlia el Nadal ha solejat.
Este jo crec que és un dels més mítics que hi ha a les notícies tots els anys, perquè ahí estan en la platja, perquè estan a l'altra punta del món, aleshores fa calor, i ahí està un cangur. En comptes d'un Pare Noel n'hi ha un cangur que s'anomena Rudolf, i té el nas de color roig, i doncs, en el cangur Rudolf doncs, ens fan el sopar de Nadal, que fan una barbacoa, més que ni porc, ni pollastre, una barbacoa al sol.
I en Ucrania hi ha la tela d'aranyes més nadalenca.
Sí, és molt curiós, perquè així normalment cobrim l'arbre en llumenetes, en boletes, doncs allí li fiquen teranyines, en comptes de la garnalda aquesta que li fiquem, no? I fiquen aranyes de plàstic per ahí per damunt de l'arbre, i tot això ve d'una llegenda superantiga que diu que una vídua molt pobra i els seus fills van cobrir l'arbre en teranyines perquè no tenien diners per comprar la decoració. I així, en una nit, unes aranyetes van veure el seu arbre i van decidir les aranyes redecorar-lo en cintes d'or i plata. I diuen que des d'aleshores la família va prosperar i mai més va passar penúries. Així que, si voleu que vinguin les aranyetes a redecorar-vos l'arbre...
Doncs pues de ese misticisme conseguirem on anem que siga una tradició una mica macabra, i és la de Sèrbia, no?
La de Sèrbia me sembla curiosa perquè el que fan és segrestar els pares i els lliguen a una cadira, i fins que n'apareixen els regals, doncs ahí estan.
Aquí no volem anar, no?
Santi, ens faltaria també Noruega i Brasil i Letònia. Vols que en Letònia un regal és un poema, no?
Sí, a veure, allí és superimportant i no pots deixar de fer-ho a Letònia, doncs recitar una poesia davant de l'arbre abans de rebre els regals.
Oh, si que no, bonico.
Recites la poesia, no sé, una, evidentment, de tradició letona, en idioma letó, i si no, no n'hi ha regal. Vull dir, jo crec que estàs de les més de professor de literatura, que és el que soc jo, així que...
Santi, se'ns acaba del temps. Va, que llàstima, no? Esta nit en família?
Sí, esta nit en família reduïda, vaig a respectar les normes, com suposa la majoria. Uh-huh. És un Nadal molt diferent, perquè és el segon any que estic en la meva filla, i enguany han passat moltes coses en este poble, a Vila-real. Aleshores, una miqueta en aquest esperit vilarealenc, desitjant el millor a tothom, perquè el 2021 és que només pot anar a millor. Esperem.
Que bé, només pot anar a millor, Santi.
Sí.
Santi Cortells, professor de llengua, és un plaer anar món d'ací a celebrar-lo esta nit, que és tan màgica i tan bonica per a tots i les nostres famílies. Maria Ventura, tu també bona nit.
Sí, bona nit, i no res, desitjar a tots els oients de Ràdio Vila-real pues, un feliç Nadal, sobretot feliç, que jo crec que és el que més ens fa falta, i és el que li desitja a tot el món, perquè sense felicitat no som ningú.
Pues com no, a tots vostès, a tots vosaltres, esta nit, tant a dreta com a esquerra, tingueu a les persones que més voleu, i per què no també davant, hasta sis, podem estar junts. Què vos desitja? Pues, com sempre, des d'esta casa, pues lo millor. I ara, un ratet més, aguanteu més, que ve Javi Mata a parlar-nos d'esports, que és que, vamos, este home no se cansa ni el dia de la vespre ni la nit de Nadal, eh? Fins dilluns, perquè demà tindrem festa i demà celebrarem el que és el dia de Nadal també en les famílies, en aquestes famoses pilotes que vam parlar, Santi, l'altre dia, que va tindre tant d'èxit. Si a voltes ens envien whatsapps i no poden contestar és perquè el temps ens apremia molt, però que de ben segur tots els que molts envien anem contestant-los molt a poc a poc. Fins dilluns a les 12, més i millor com sempre.